Estàs escoltant Tampanada Ràdio, l'emissora del Pallars.
A on ets? Al bancal de sota? A dins d'una segle? A sobre el jondere? O prenent el sol a sobre la paga? És igual a on sigues. Sintonitza tampanadaradio.com.
Aquest és l'anunci d'una ràdio en pallarès. Si fas servir la vocal neutra, et pots sentir confós. En cas de dubte, consulta les nostres xarxes socials.
Molt bon dia, avui és dijous 14 d'octubre. Tornem a ser una vegada més amb els alumnes de quart d'ESO de l'Institut Morelló d'Esterri d'Àneu. En aquest cas, el programa es diu La Cripta i en aquest cas avui tenim amb nosaltres a la Mar Alandete, l'Oriol Rodríguez, Lars, a veure si ho dic bé, Lars Viederhold, Laia Castellarnau i Sara, a veure si ho dic, bé també, Sara Janquejova. Ho he dit bé, nois? Doncs, com deia, aquest programa avui el presenta la Mar Alandete. Mar, què ens teniu preparat? A veure.
Pues començarà l'Oriol amb els rescats de muntanya i després la Laia i el Lars ens ensenyaran vocabulari bàsic per sobreviure a Alemanya. La Sara ens parlarà de les escoles d'altres països i jo d'una activitat que es va fer el dissabte passat a les pistes d'esquí de Portainé.
Carai. Molt bé, molt bé. Doncs a veure, endavant.
Hola, com ha dit la Mar, avui us parlaré sobre el rescat en l'àmbit natural. El rescat en l'àmbit natural és un servei públic imprescindible en la societat d'avui en dia. Si l'any passat ho era, l'any que ve ho serà més. Pel simple fet de que cada cop hi ha més gent que descobreix la muntanya, que descobreix els avantatges que té. Que no és el mateix anar a córrer o a caminar que per les rambles que per la muntanya. El problema no és que pugin. El problema és que pugen sense experiència ni sense prudència. Després us parlaré sobre les causes. Ara us vull parlar sobre els tipus de rescats. El més abundant és el rescat de muntanya, que és amb el que em centraré. També hi ha la recerca de persones perdudes, el rescat en el medi marítim, el rescat en medi fluvial i el rescat en coves i pous. A nivell català tenim dos grups de rescat. Un és els bombers de la Generalitat i l'altre és el GREM, que és la Guàrdia Civil. La diferència és que un es centra a nivell català i l'altre a nivell espanyol. Els rescatistes no només s'encarreguen dels rescats, s'encarreguen de l'investigació d'accidents, la conservació de la natura, la seguretat ciutadana, relacions esportistes de muntanya, estacions d'esquí i competicions, la col·laboració amb la prevenció d'accidents, la promoció de la seguretat a la muntanya i ja està. Les causes principals dels rescats són per errors humans que quasi sempre són evitables. Les principals causes en són el desconeixement del terreny, circumstàncies meteorològiques i la poca experiència, com ara la sobreestimació de les capacitats. Això és degut a que cada cop hi ha més gent que descobreix la muntanya. Gent que no n'ha fet mai i que, per tant, no té experiència. Comet la imprudència de sobrevalorar les seves capacitats físiques i, en comptes d'anar pel camí fàcil, es posa pel camí difícil. Si jo sóc un noi que mai he caminat per la muntanya o tinc molt poca experiència, no aniré al glacier de la Neto o a la Pica Estats, per moltes ganes que en tingui. Si vaig a córrer per alta muntanya a la nit o un dia de fred, no puc anar amb màniga curta i unes malletes. Haig d'anar amb el material adequat. Com podem evitar els accidents? Els rescatistes recomanen conèixer el terreny o haver-te estudiat molt bé la zona amb un mapa i tal. Contractar un guia si cal, si no et poses en cor de fer la ruta tu sol. No anar sol, ja que en cas d'accident ningú pot avisar si vas sol. En canvi, si vas acompanyat, podran avisar. També recomanen anar amb el material adequat. També estar preparat físicament i dosificar les forces. És a dir, que l'excursió no s'acabi a dalt del cim o a aquell estany que vols anar. Informar horaris i lloc als familiars, als amics, informar-te de la meteorologia perquè no t'agafi mal temps allà dalt, i fer cas de les senyalitzacions de perill o prevencions. També recomanen dur un telèfon mòbil o emissora en contacte amb el servei corresponent, és a dir, el servei d'emergències. I per últim, procura adquirir coneixements bàsics en primers auxilis. I això és tot. Espero, que us hagi agradat.
Molt bé, Oriol. Jo tenia una pregunta. Per què has triat aquest tema? Tens vocació de rescatista? T'interessa el tema per alguna raó especial? O... per què? Per què aquest tema?
Bueno, el rescat... aquest tema és un tema que jo crec que s'ha de parlar, i a part jo de gran m'agradaria ser infermer de muntanya i formar part d'un d'aquests grups.
No sé si teniu alguna pregunta, Laia, per Oriol, li fas?
Sobre si hi ha algun problema en els incendis causats per algun mitjà d'aquests.
Jo crec que sí, perquè crec que la majoria dels incendis de boscos i tot són per negligències i així.
Penseu realment que hi ha una relació directa entre els excursionistes i els incendis? Penseu que sí o... Oriol, tu que el tema t'interessa, què en penses?
Sí.
Bueno, jo crec que... sí, suposo que hi deu haver també excursionistes imprudents, no? Que no tots són precisament, a vegades doncs, els rescats s'han de fer perquè hi ha una imprudència, o a vegades perquè hi ha un accident. Sí, quina seria la diferència entre una imprudència i un accident, Oriol, segons el teu criteri professional?
Bueno, que l'accident es pot causar per... o sigui, que no sempre tu tens la culpa, i una imprudència tu tindries la part de la culpa.
Bueno, ara parlarà... bueno, ha parlat l'Oriol sobre això de muntanya, que crec que serveix bastant per si, jo que sé, vius en una ciutat i no en tens ni idea d'això i pues, vols anar a la muntanya a fer una excursió. I ara parlaran la Laia i el Lars sobre frases bàsiques o paraules que necessites per sobreviure a Alemanya.
Com ha dit la Laia, la Mar, som la Laia i el Lars i us direm com sobreviure més aviat dins d'una casa en Alemanya. I pues jo la pronunciarà amb alemà i començarem dient algunes paraules i després algunes frases.
Laia, però tu provaràs de repetir-ho després que ho digui en Lars?
I tant. Algunes.
Endavant.
Comencem per la típica, que és hola.
Hola en alemán és hallo.
Hallo. Después sí y no.
Sí y no es nein und ja.
Bon dia.
Guten Tag.
Guten Tag es ya allá fan com dos matins, un migdia i una nit, que la bona tarda és
guten Abend.
Bona nit.
Gute Nacht.
Pues comencem amb les frases. Com ha anat el dia o com ha anat classe?
Com ha anat el dia és wie war dein Tag? I com ha anat classe és wie war die Schule heute?
Què hi ha de dinar o sopa?
Was gibt es zum Mittagessen? Mittagessen és dinar i Abendessen és sopa.
Si han posat avui deures a classe o no?
Haben wir heute Hausaufgaben aufbekommen? Hausaufgaben és deures.
I per últim, si avui has dormit bé.
En alemany és hast du gut geschlafen.
I...
En Joan em sembla que vol donar una sorpresa a algú quan arribi a casa i volia saber com es diu t'estimo.
Com es diu t'estimo en alemany, Lars?
T'estimo és... ich liebe dich. Ich liebe dich.
Teniu alguna paraula que li vulgueu preguntar, Mar? No? Sara, va, sí. Com es diu, per exemple...
Jo voldria saber com es diu perdona, no parlo alemany.
Entschuldigung, ich spreche kein Deutsch.
Vale, millor que no vagi de vacances a Alemanya i ja està.
Si vas a una botiga, per exemple, no? I compres, dius això, això i això, no? Com seria al final per dir quant costa? Quants euros costa? Com es diria per pagar?
Wie viel kostet das? And the manager gives me a
smile. Wie viel kostet das? They've been coming to see
to forget about life for a while. Com es diria gràcies o de res?
Gràcies és danke o danke schön. De res és kein problem.
Sembla que l'alemany és... A mi em sembla que és com un idioma molt difícil. No sé si en veritat és això... No sé.
Sí, la pronunciació és una mica difícil. I per mi en espanyol és una mica difícil. Sí.
Per exemple, Lars té una certa relació amb... no, una relació, la seva mare és de les Valls d'Àneu. I llavors ell té uns certs coneixements de català, de com si diguéssim de petit, no? I està aquí amb nosaltres perquè en l'adolescència no desconnecti del país, de sa mare, i és una col·laboració que ja vam fer amb Alemanya, doncs, fa 3 anys amb el seu germà, amb Tim, fa 2 anys, just abans de, sí, de la Covid. I que valorem també molt positiva. El sistema alemany en aquest sentit és bastant flexible i permet, doncs, que puguin fer aquestes sortides, perquè el que seria el quart d'ESO aquí, allà és un any una mica de triar, no? De triar què volen fer, i dins d'aquesta possibilitat de triar, doncs també hi ha el moure's i decidir què és el que els agrada, no? Jo sí que et vull fer una pregunta, no, Lars? Què és el que més et va xocar, el que més et va sobtar, el que més et va sorprendre? Quan vas vindre, no? De l'institut, en aquest cas, no? Què és allò que és molt diferent de com és Alemanya?
Crec que són les patates. En Alemanya no tenim patates o... ¿Cómo se diga? Les proyectos. Sí. Sí. El Instituto de Alemania es más grande, pero no es tan... Sí. Sí.
Ho fan tot en una classe i els cursos són diferents.
Bueno, pues ara ens han explicat la Laia i el Lars com sobreviure a Alemanya, i ara la Sara ens explicarà pues, les diferents escoles que hi ha pues, pel món.
Molt bé, doncs, com ha dit, explicaré més bé com són els horaris i com fan classe a altres escoles. A vegades nosaltres ens queixem dels nostres horaris, que si són molt estrictes, que si fem moltes hores, però hi ha altres escoles que inclús tenen pitjor, hi ha més hores o menys, o hi ha més descans. I, bueno, i ara explicaré algunes d'aquestes. A la Xina, per exemple, els alumnes estudien fins 12 hores, o sigui que és bàsicament quasi el doble del que fem nosaltres, des de les 7 i mitja del matí fins les 3 i mitja de la tarda, que és molt més comparat amb el que fem. Per una altra part, a Eslovàquia, que ho tenim més a prop, per exemple, tenen classe des de les 8 del matí fins a més o menys la 1 de la tarda. I, bueno, ja que va variant, depèn dels cicles i dels centres. També cada classe dura solament 45 minuts i entre cada una hi ha 10 o 15 minuts de descans. I també els 30 minuts en els que esmorzen. Anant més lluny, cap a Amèrica, les escoles dels Estats Units tenen de mitja les mateixes hores lectives que nosaltres, amb la diferència que ells comencen a les 8 del matí i acaben a les 3 de la tarda. I ja que anem canviant de continents, parlem de les escoles d'Austràlia, a Oceania. A igual que en molts llocs, la jornada comença a les 8:45 del matí, més o menys. Evidentment, va canviant depenent del centre i normalment acaba a les 3 de la tarda, tenint menys hores lectives que nosaltres. I en general ja està.
Per exemple, l'Arts d'Alemanya, quin és l'horari? A quina hora entreu i a quina hora sortiu? Feu matí i tarda o només al matí?
Matí i tarda i només matí. Sí, és canviant. L'horari és de 8 a 1, normalment, però de 2 a 3 o de 2 a 4 és... una opció.
Els diferents sistemes educatius, que això és el que dèiem, no? Si, això, Sara, potser hauria de ser un embrió per una notícia o per un reportatge. Sí, són aquestes històries que heu de valorar com a bàsiques per fer el treball després en la revista. Sí? Però sí que recordo que quan van fer la setmana de ràdio es va fer una comparativa dels dies lectius en els diferents llocs d'Europa. Sí? I els dies lectius, els dies que hi ha classe, tots oscil·len entre 170 i 180 dies. Sí? O sigui, aquí, per exemple, aquest any normalment són 176 dies. Sí? I aquest any seran 175 perquè n'hi ha un menys perquè tenim la festa de Sant Vicenç que acaba un dissabte i llavors tenim una festa més. Però sempre és més o menys el mateix, a França, a Itàlia, a Alemanya, sí? Llavors sí que hi ha petits canvis en l'organització.
Alemanya, per exemple, a l'estiu avancen un mes per començar l'escola abans, perquè allà fa més fred.
Aquí imagineu, per exemple, que ens fessin vindre, i aquí estem en una zona de muntanya, però imagineu, no? Per exemple, que a Lleida... Sí, les classes acabessin el 15 de juliol. Sí, què passaria en aquests instituts, Oriol? Lleida és un lloc que a l'estiu fa molta calor i fa molt fred. I fa molta calor, no?
Els nens s'agobiarien i...
Farien per la finestra, Bogo. No, però fixeu-vos que en un país com el nostre caldria, per exemple, que els instituts tinguessin aire condicionat. I llavors, amb aire condicionat, sí que pots fer classe, podries fer classe el juliol, 10 o 15 dies, i, per exemple, doncs, llavors doncs, tindrem més festes durant l'any. Així que els períodes de classe i de festes estiguessin molt espaiats. Sí, a França, per exemple, fan un mes, fan 6 setmanes de classe i paren una setmana. 6 setmanes de classe i paren una setmana. Sí? A Alemanya també fan això de les vacances dins del curs. Com són? Són dies concrets o són setmanes senceres?
Al estiu tenim vacances ara i sí, Nadal i sí, sí.
Una mica com els francesos, no? Molt bé, Marc, què més tenim per aquí?
A mi m'agradaria fer una pregunta. Teniu la percepció des d'aquí, des d'Esterri, que el nivell d'estudis del que esteu cursant vosaltres és igual, més alt o més baix del que, del que és a la resta de països? No li pregunto una comparació tant en l'Arts, sinó la percepció que teniu vosaltres.
Bueno, l'Arts ens dirà ell què li sembla. Val?
Clar.
No sé, Oriol, a tu què et sembla? Creus que el nivell que tenim és alt, baix? Què et sembla?
Jo crec que és neutre, vull dir, ni alt ni baix. Que hi ha llocs que és més alt i en llocs que és més baix.
Però just el que s'hauria d'estudiar amb aquesta edat.
Comparat amb Alemanya, en Alemanya és una mica més fàcil. No, en Alemanya és més fàcil.
Jo crec que igual que l'Oriol i la Daya, que estem en un punt que està bé, encara que en altres ens sembli que fem molt, però comparat amb Xina, com ha dit la Sara, si allí es passen moltíssim amb les hores.
Jo, bueno, com el meu pare és txec, la meva mare és eslovaca, amb el que m'han anat dient com anaven ells a l'escola, crec que aquí hi ha un nivell una mica més baix, perquè allí hi ha molt més vocabulari, hi ha moltíssim més normes d'ortografia i tal, i en les mates i tot feien amb aquest grau, que és una mica més diferent. Aquí, allí no fan 6 cursos de primària i 4 d'ESO, és com va des de primer curs fins a 8è, crec, algo així. I ja està. M'han dit.
Tu, Joan, què en penses, tu?
Bueno, jo potser no estic molt facultat per opinar, tot i que tinc opinió, però sí, donaré la meva opinió. Hi ha com l'instint de supervivència ens fa, quan parlem de l'educació que hem rebut, ens fa afirmar sempre que hem rebut una educació molt bona, en perspectiva. Sí, també us passarà a vosaltres. I llavors, quan comparem l'educació que hem rebut amb la que reben els nostres fills, si teniu fills, o les regeneracions que venen, hi ha la tendència a pensar que els nivells han baixat. Sí? Això ens passa a tots. Sí? Però, si jo faig una reflexió serena, sí? Arribo a la conclusió de que l'exigència en algunes coses ha baixat, però en d'altres ha pujat. O sigui, el nivell de competència dels alumnes ara és, el ventall de competències, habilitats i destreses de l'alumnat és més ampli del que teníem en la nostra generació, perquè hi ha hagut una revolució digital, perquè es toquen molts aspectes que llavors quedaven totalment, que no es tractaven. Per exemple, doncs, als anys 80 difícilment, doncs, perquè s'han pogut fer, doncs, hores de ràdio o un projecte al bosc, o sigui, totes aquestes coses que són més interdisciplinars, en aquell moment quedaven parades. Llavors hi ha el temps que hi ha, llavors potser en algunes coses d'àlgebra potser no pots anar tan profund, però també saps que tampoc no has de exigir a l'alumnat coses que la seva maduresa intel·lectual tampoc no els permet d'entendre en aquell moment, sinó que has d'anar ajustant els ritmes. I tots els grups no són igual, ho sabeu. Hi ha grups que avancen més i grups que avancen menys. El que has d'aconseguir és que el nivell de competència de l'alumnat quan acabe sigui que els hi permeti fer qualsevol de les opcions que tenen al davant amb garanties. Aquesta és la clau. Jo crec que això ho aconseguim. De fet, nosaltres com a centre tenim un èxit post obligatori que s'aproxima al 98%. Vull dir que els alumnes que surten de l'Institut Morelló quan van a fer els post obligatoris se'n surten tots altíssim. Per tant, vol dir que poden afrontar els reptes externs bé, no? Que és una mica un dels objectius del centre. Per tant, aquesta és la meva opinió, potser m'ha quedat llarg. Marc, no sé, de què més ens parlaràs, Marc?
Bueno, jo ara us parlaré d'una activitat que es va fer el dissabte passat, que consistia en anar a Porta Inés a fer una recollida i neteja de l'estació d'esquí. La va organitzar l'AEP i l'Usor Surfer. Aquesta activitat no només va ser el dia 9, sinó que també es farà els 3 pròxims dissabtes d'octubre, o sigui el 16, el 23 i el 30. El 16 es netejaran
les pistes d'esquí d'Espot. I el 23 i el 30, els rius de Noguera Pallaresa, Cardós i Guinguet. El dia 9 van participar més de 100 voluntaris i van recollir 14 metres quadrats, o sigui 700 quilograms de ferralla i de xalles. El dia va començar amb un esmorzar de sort, o sigui, era un esmorzar col·lectiu. I també et deixaven guants i bosses per recollir la brossa. A més, hi havia el servei d'autobús per a la gent que no pogués posar en cotxe. Allí es van fer diferents grups per diferents zones, com per exemple els pàrquings, l'Snow Park, la cafeteria, el Pic de l'Orri. I per pujar al Pic de l'Orri hi havia uns jeeps que et portaven fins al lloc. Em sembla que després baixaven caminant. A l'acabada de recollir-ho tot, feien un dinar, que també era col·lectiu, que consistia en paella, i també n'hi havia per a vegetarians. I la gent que va participar els hi van donar una samarreta. I ja està.
Tu hi vas participar, Mar?
Sí, jo vaig anar amb una amiga i ens vam quedar a la zona del pàrquing de baix i per baix de la carretera. I estava tot ple de... És molta brossa. Perquè em sembla que allò abans havia sigut un abocador o no sé, però hi havia moltíssimes coses, molts residus.
I què s'ha de fer per participar? O sigui, t'has d'inscriure o...?
Jo em vaig inscriure per el club d'esquí. O sigui, bueno, jo participo al club d'esquí del Pallars, però vaig a Espot. I em van enviar un e-mail per participar i em vaig inscriure des d'allí. Em sembla que és gratuït, o sigui, que vas tu com a voluntari i no sé si pots inscriure. Pots preguntar a l'AEP o no sé com es fa.
Parlant de si és gratis, l'esmorzar i el dinar també és gratis.
Sí, t'ho donen tot allí, inclús la samarreta. El que passa que els guants i les bosses després s'ha de tornar.
Sí, però sí que us he de dir que participem aquest any. En aquest dispositiu de neteja, concretament doncs, ho farem amb dos grups, que són segon i tercer d'ESO, i dedicaran una jornada el dia 21 en col·laboració amb l'EP Pallars doncs, en el projecte Rius a netejar la llera del Noguera Pallaresa, tot el que és el tram d'Esterri d'Àneu. Sí? Ja sé que els de quart també us moriríeu de ganes d'anar-hi, però ho hem de repartir una mica. Vosaltres heu fet projecte Boscos i jo crec que d'aquí també hauria de sortir entre això i el dia 21. Crec, Marc, que tens ja l'embrió d'una altra notícia i crec que l'has de fer, que els profes que hi vagin o els alumnes que hi vagin que facin fotos del tema d'Esterri, que seria més el tema de la notícia, el reportatge, i ja ho tens, només que t'expliquin els professors i aniran, els preguntes una mica com ha anat, els resultats, si s'ha collit molta brossa. Jo crec que de la reflexió més potent, no?, que el que tu has dit, no? Jo soc de Rialp i conec la zona. Allí no hi ha hagut mai un abocador. Allí no hi ha hagut mai un abocador legal. Hi ha hagut un abocador il·legal. Després, l'incivisme de la gent que llança les escombraries pensant-se que si no es veuen, l'escombraria doncs ja està perduda, no? I llavors, doncs clar, fixeu-vos que en un cap de setmana, quan 700 quilos, sí? I has dit 90 metres quadrats, no deuen ser 90 metres cúbics, sí? I... sí, 14 metres cúbics, sí? Vull dir que és un volum molt gran. I llavors no ho sé. Vosaltres què en penseu d'aquestes iniciatives, Sara, per exemple?
Fer-ho així,
que
això ningú faria. Quedaria allí tot, tota la brossa i tot, i bueno, ja està. Està molt bé.
Quin tipus de ferralla hi havia? Hi havia peces molt grans?
Hi havia des de... les valles que hi ha a la carretera n'hi havien bastantes. També hi havien algunes senyals de trànsit i hi havia una roda amb una llàntia i sobretot moltes llaunes de begudes energètiques sobretot. I després hi havien bosses d'escombraries que suposo que devia ser per l'abocador legal. perquè si no, no entenc com poden, arribar allí aquelles fosques.
Conec el tema de les escombraries perquè, doncs, el conec i ja he escrit algunes coses. Sí que em constava, per exemple, que hi ha gent que fan una jornada d'esquí de cap de setmana, que tenen una segona residència. La gestió dels residus en segona residència és complicada i a vegades, doncs, hi pot haver la tentació de deixar-los, no?, en un lloc, no?, pensant que allí quedaran, després fot una ventada o passa un cotxe i allò quede allà abandonat, no?, i el que diem, no?, que si hi ha un lloc on se comencen a acumular escombraries, la gent els hi porta, no?, com puguem dir, aquí els arreplegaran, no?, però no sempre és així. De fet, aquesta és la prova que no és així i que queden totes amuntegades. Tu, Oriol, que tens molt coneixement sobre biologia, que t'agrada el tema, quin creus que és l'efecte més perillós de l'acumulació d'escombraries metàl·liques o plàstics en la natura?
Jo crec que són els incendis. No sé, que és un bon combustible. El ferro no, però... Bueno, entre l'herba seca i això...
Per exemple, el plàstic, sí, que es va desintegrant molt a poc, penseu que, per exemple, tots aquests microplàstics acaben arribant al mar, per exemple, d'allà, a través dels rius?
Jo crec que tot es culpa una mica del porta a porta, aunque sigui molt important per aquí, perquè ens va molt bé aquí el Pallars, però jo crec que és una mica culpa dels que pugen aquí, que no saben com funciona molt bé el porta a porta i no volen anar a deixar les escombraries a la deixalleria, pues que els hi expliquessin una mica els que tenen segona residència aquí al Pallars perquè no deixessin la brossa tirada pels carrers.
Que l'Aia aquí ens ha ficat el dit a la nafra, eh? Aquesta és una ferida oberta molt potent que tenim des del 2014, que hi ha la implantació del porta a porta, i és un tema que no s'ha resolt, eh? Per exemple, en els llocs on hi ha segones residències veureu que els diumenges s'omplen les papereres, si aneu a Sort, aneu a Rialp, les papereres s'omplen amb les bosses d'escombraria perquè la gent no sap o no vol o no pot portar aquella bossa d'escombraries a la deixalleria, que és com ho han de fer. I llavors què fan? Doncs el més fàcil és o deixar-la al carrer, llavors venen els gats i obren tot, o deixar-la en una paperera, no? Llavors, no és l'objectiu.
I de vegades passa que hi ha edificis, hi ha cases, que em sembla que a vosaltres, Joan, també us ha passat com ens passa aquí a casa, que tenim un lloc reservat per deixar la brossa que toca aquell dia, igual algú de fora et veu que deixes la teva bossa de la brossa allà i es pensa que pot deixar la seva, però està deixant coses que no toquen aquell dia. Aleshores...
I també el que passa molt és, per exemple, als càmpings, que hi ha containers on la gent pot tirar, perquè en un càmping no passaràs porta a porta a recollir-ho tot. Pues sempre estan molt plens els containers, perquè la gent passa per allí i veu que es pot tirar les coses. Llavors ho tiren de tot.
No sé, Ricard, si vols alguna aportació... Ricard, avui està missing.
Jo us explicaré que jo treballo durant la temporada, treballo amunt i avall al riu tot el dia, i us explicaré que jo he vist moltes vegades cotxes que estan acampats, entre cometes, no acampats per fer nit, sinó acampats per dinar, parant una estona per dinar, per berenar, pel que sigui, i van recollint totes les brosses en una bossa de brossa, i quan marxa el cotxe la bossa es queda allà, tancada, lligada, però es queda allà. És a dir, d'alguna manera tenen aquesta idea de si ho deixo dintre la bossa i la bossa està tancada, no és tan greu. Ja vindrà algú i la recollirà darrere meu. Això passa, jo ho veig moltíssim durant la temporada d'estiu.
Ricard, si volies dir alguna cosa.
Sí, merci, Joan. Mira, jo vaig estar treballant durant uns anys a la deixalleria d'Esterri i realment era impressionant la quantitat de basura que arribem a generar. Jo crec que la reflexió està més entorn de A on comprem, què és el que estem comprant, perquè de vegades compres un plàtan embolicat en plàstic i aquest plàstic el fiques a dins d'una bossa de plàstic i al final acabem generant moltíssim de residu, que això, no? Que quins són els sistemes de recollida. Potser ja de vegades ens haurem de plantejar coses més bàsiques.
Algú dels que esteu aquí deu estar l'any passat a la neteja de riu? Aquests propers caps de setmana es faran aquestes neteges als rius? Algú va estar a la de l'any passat? No, fa dos anys, perdó. L'any passat em sembla que no es va fer.
Sí, fa dos anys. Crec que no, perquè és el primer any era un pla pilot i només van col·laborar amb l'Escola de Sort i l'Institut de Sort.
No sé si ho veu seguir, però van aparèixer rentadores. Va aparèixer fins i tot un remolc.
Cotxes.
Sí. Què passa és que els cotxes, mira, eren accidents, però coses com una rentadora.
No, però fixa't, hi ha un accident de cotxe.
Sí.
Segurament l'asseguradora doncs té l'obligació de treure aquell cotxe, no?, amb una grua i tal, perquè tot això està pagat, no? Però s'obvia això i és el cotxe abandonat en la llera d'un riu. És molt fort, perquè un cotxe va contaminant sempre, o sigui, els olis, la pintura, es va oxidant, sí? Les bateries porten àcid sulfúric, vull dir que és una font de contaminació molt seguida, sí? I pot estar contaminant durant 4, 5, 6 anys. Potser un dirà, bueno, un cop baixa el riu es dissol molt i tal, sí, però és igual, en tota aquella zona... Claríssim.
Es va treure un cotxe que jo recordo que jo vaig començar a treballar amb el rafting l'any 99 i ja hi era, i encara quan el van treure podies llegir la matrícula perfectament. Vull dir que la descomposició d'un cotxe és molt lenta, molt. Però anava més aviat a coses com una rentadora, per exemple. La rentadora és algo que no tira un turista. Això no vull dir que no hi hagi un problema amb el turisme, és un problema enorme, el tema de les deixalleries aquí, de les deixalles aquí dalt amb el turisme. Però compte, perquè també hi ha gent que no té cap mena de mirament i no són turistes.
Clar, està clar que hi ha pallaresos i pallareses incíviques. No, Oriol, tu potser en coneixes algun.
Home, sí, però no puc dir.
No pots dir, home, clar, ja, no, clar, no pots donar noms i cognoms, no? Però tots han vist aquestes actituds, a vegades inclús al pati, no? Per exemple, tenim una filosofia al pati que és que anem al pati, però quan tornem, no?, el deixem millor del com l'hem trobat, no?
Molt bé.
Hi ha gent que no vol agafar l'escombraria d'un altre. Ara amb la Covid ja ha sigut com... No podem tocar les coses d'un altre, no? Però sí que he de reconèixer que els alumnes en aquest sentit, doncs, bueno, no cal insistir molt, vull dir que funciona i realment la qualitat del pati és gran. Tenim un pati força net. Ara ens ha sorgit aquest problema, que és el problema del botelló, del botellot, i que ens apareixen, doncs, això, llaunes i botelles, a vegades botelles de vidre trencades al pati, i hem de gestionar-ho i hauríem de buscar una solució. Jo sí que us demano que per la revista que hi hagués un article molt potent sobre això, no?, imprecant a les autoritats a que busquen una solució. Sí? I una solució potser no és un botellòdrom, perquè potser no és la solució, però sí que és, almenys, que si la joventut es troba per veure i per comentar la jugada allà, doncs que hi hagués uns canals de comunicació que almenys hi hagués un compromís, és a dir, almenys l'escombraria que generem, doncs la fiquem en una capsa, en una paperera, no? I bé, ja està. No, seria potser una solució, no? L'inici d'una solució. I als polítics a vegades se'ls ha d'exigir solucions, no? Perquè això és un problema, perquè hi ha hagut moltes queixes aquest any a Esterri. Hi ha hagut molt botelló, Laia, tu que hi vius tot l'any.
Laia?
De festa major, vaig sortir una mica, però després vaig tornar a casa i pues no vaig dormir de tota la nit perquè al carrer de la ambulància tot allò estava ple amb els Mossos al costat i el que fessin una mica més baixet, però no va ser res i ja estava. Sí, molt divertit tot.
No. Al ser un poble molt petit som 25 habitants. De la meva edat només som jo i el meu cosí i ja està. Això barra encara menys. Encara menys.
Bueno, botillons no, però botelles de cristall i tot això estan per tot arreu. O simplement hi ha unes que compra la gent en comptes d'anar un altre cop a dins o deixar-ho a la taula, ho tiren per allí, bueno, ja ho recollirà o ja s'amagarà darrere d'un arbre. Pues anem recollint després nosaltres per tot arreu, brossa de tot. O inclús... sí, de tot. Bosses senceres de basura que venen els campers i furgonetes i tot això. I com no hi ha basures a prop, pues ho deixen tot allí al pàrquing i pues ja ho recollirem.
Bueno, molt bé, molt bé. Molt sucós el debat.
Hem obert un tap aquí que donaria per molt, aquest tema.
La capsa dels trons, eh?
Sí, sí.
Però jo sí que crec que és un tema per investigar i per fer un bon article. Sí, no. Sí, sí, és així, Laia. I ara, doncs, bueno, estem quasi fora de temps i entenc que Mar ens farà el comiat. Bueno.
Bueno, i fins aquí pues la sessió d'avui de ràdio de la cripta. I espero que us hagi agradat tots aquests temes que hem parlat. I fins la setmana que ve, que hi seran uns altres companys que explicaran coses diferents. Bueno, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, adéu.
Un estudi de la Real Academia de Oxford informa que one tamponation a day keeps the doctor away.
Escucha Tampanada Radio.
Si vols tornar a escoltar aquest o qualsevol dels nostres programes, entra a tampanadaradio.com.
Tampanada Radio. De tot en fem redall.